Com afecta la tecnologia a la nostra salut mental? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. Codi Beta, avui ens endinsam en la relació entre tecnologia i salut mental, coincidint amb la celebració ahir del Dia Mundial de la Salut Mental, una commemoració promoguda per la Federació Mundial de Salut Mental que té per objectiu equiparar la salut mental amb la salut física, sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. De tot plegat en farem panoràmica avui amb dos especialistes en la matèria. D'una banda, ens visita l'estudi Jordi Llebrés, doctor en Psicologia per la Universitat de les Illes Balears. Actualment dirigeix el Laboratori de Conducta i Tecnologia, presideix el Comitè d'Ètica de la Recerca i té en marxa el projecte Grow Green App, un repositori digital d'informació psicològica infantil obert a la comunitat científica per promoure la salut mental. Per altra, podrem conversar amb la psiquiatra infantojuvenil Marta Betmar, membre de l'Institut Balear per a la Salut Mental de la Infància i l'Adolescència, l'organisme responsable de l'avaluació, el diagnòstic i el tractament de tots els infants i joves de les Illes Balears que pateixen un trastorn mental greu. Abans d'entrar en matèria, però, començam per saber si això és bo.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Nova entrega de la secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són bé o no. De la mà de persones expertes desmentim algunes d'aquestes informacions malintencionades que corren per les xarxes, com per exemple aquesta.
La mentira de las mamografías. Si eres mujer o eres un hombre que quiere a una, no saltes el vídeo, ya que su vida podría depender de esta información. Te dijeron que era prevención, pero nunca fue sobre tu salud. Fue un negocio, un experimento masivo, disfrazado de cuidado. La mamografía no reduce el riesgo de morir por cáncer de mama, en absoluto. Tampoco evita cirugías, al contrario, provoca más mastectomías, más quimios, más dolor. Detectan células que no son cáncer, y aún así las tratan como si lo fueran. Células que nunca te habrían hecho daño, pero ahora te cortan el pecho por su culpa, creando un gran trauma en ti. Los ensayos serios no.
Aquesta perla que sentim és Rubén Hernández, que sota el perfil de Healthy with Rubén diu no només això que sentíem sobre les mamografies, sinó que també afirma que cura patologies incurables com l'esclerosi múltiple o el lupus. Mem que ens conta sobre aquestes afirmacions el doctor José Reyes Moreno, cap de la secció de l'aparell digestiu de l'Hospital Comarcal d'Inca i president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Balears.
Soy José Reyes Moreno, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de las Illes Balears. Desde la Asociación Española contra el Cáncer tenemos absolutamente claro, dados los resultados de todas las publicaciones científicas y los resultados que vemos cada día en las consultas de personas que salvan su vida a través de esta actividad, la importancia de los programas de cribado de cáncer, del cribado de cáncer de mama, del cribado de cáncer de colon y del cribado de cáncer de cérvix. Los tres programas son herramientas fundamentales para el diagnóstico precoz de unos cánceres que son de enorme importancia y se caracterizan por el hecho de que permiten diagnosticar la enfermedad en estadios mucho más tempranos y, por lo tanto, mejorar la supervivencia de los pacientes y que en muchísimos de los casos puedan salvar la vida. Esta posición de la asociación es sólida, es consistente con la actividad asistencial y con la pública y con la evidencia científica publicada, y desde la asociación damos absoluto soporte a todos estos programas y solicitamos a toda la población que, cuando reciba las cartas de invitación, por favor participen en los programas, porque literalmente responder a esa llamada de participación les puede salvar la vida. Muchísimas gracias, de verdad.
Ja ho heu sentit, els cribatges i les mamografies organitzades i regulars són importants. De fet, redueixen la mortalitat per càncer de mama, especialment en dones de mitjana edat d'entre 50 i 69 anys, amb reduccions típiques del 20, entre el 20 i el 30%, i fins i tot majors si la participació és molt completa. En estadis inicials, la supervivència és de prop del 98% si es detecta aquest càncer precoçment. En canvi, si es diagnostica en estadis avançats, la supervivència cau molt. Això implica que la detecció precoç té un paper clau. I abans d'endinsar-nos en el tema principal d'avui, es torna a sentir una nova entrega de Cultura Geek de Pato Conde, que avui ens parla de nou de píxels, però des d'un altre punt de vista. Sabeu què val un píxel? Quants de dobbes pagaríeu vosaltres per tenir-ne un en propietat? Avui en Pato ens parla d'una de les pàgines web més memorables de la història d'internet.
Avui us vull presentar en Alex Tew, un estudiant de Wiltshire, d'Anglaterra, que estava estudiant a l'escola de negocis i per pagar-se els seus estudis va tenir una idea brillant. Aquestes idees formidables que tots pensam que qualque dia tindrem, o pensam que com no se'ns ha ocorrit la fórmula de Coca-Cola o totes aquestes coses. I després de l'any 2002-2003 que veníem de tot un boom de .coms, tota la gent que havia comprat dominis que després els varen vendre per cents i milions de dòlars i s'havien enriquit amb tota aquesta cosa nova d'internet al final dels 90s, pareixia que ningú tindria una idea nova o que els faria ric, no? Pues aquest estudiant d'una escola de negocis de primer any se volia pagar els seus estudis i va pensar en els píxels que hem xerrat la setmana passada. Bé, els píxels, aquests quadradets que són la unitat mínima de la imatge digital i també componen les pàgines web, pues, li van donar una idea amb la que se va fer molt ric. Lo primer que va fer va ser mirar una pàgina web. I la pàgina web està composta d'aquest píxels, no? I ha pensat, bé, si una pàgina web té 1.000 píxels d'ample per 1.000 píxels d'alçada, en total tindré 1 milió de píxels. I què passaria si pos a la venda cada un d'aquests píxels per $1? Pues això és el que va passar. Va agafar el milió de píxels d'aquesta pàgina web, que li va posar de nom The Million Dollar Homepage. Pues va agafar aquests píxels, els va posar a la venda per $1 i al cap de 5 o 6 dies ja tenia les primeres vendes. Un dels seus amics, que tenia una casa de música, li va comprar $200 en píxels. Perquè el que va fer és que va pensar que un píxel tot sol era poquet i va fer packs de 100 píxels, o sigui, 10x10. Feia quadradets de 10x10. I I el primer va ser el seu amic, després un parell de familiars seus també van comprar aquests píxels, i el que passava era que la pàgina web començava a tenir moltes imatges petitetes i aquestes imatges duien un link. Un link, pues és un hipertext que ens envia a una altra pàgina web, a un correu, a un contacte, i així se fa la comunicació interactiva a les pàgines, no? Llavors aquest, els primers dies, pues, tenia un parell de dòlars a la butxaca, però quan va complir un mes i mig, més o manco, no estan clares, molt clares les dates, un diari d'Inglaterra va rebotar aquesta notícia, i perquè li pareixia molt interessant el plantejament, i quan la gent va començar a veure tot el que passava en aquesta web, va començar a comprar píxels. Així, al cap de 4 mesos, ja havia venut quasi tots els píxels de la web. I va deixar un parell per al final, per quan la web ja era molt, molt coneguda, perquè tenia milers de visites diàries, va fer una subhasta a eBay. Llavors, en el final de tot, va recaudar en total 1.037.100 euros, que descomptant un parell de donacions que ha fet a Caritat i pagar Hisenda, tot això, li varen quedar més o manco 650.000 dòlars per una feina de 4 mesos i un gast total de 50 dòlars, que és el que li ha costat mantenir la web encesa des que existeix i fer el disseny, que no és res, és una quadrícula de 1.000 per 1.000 píxels. Pues aquest creador de xarxes, ara, Alex Tu, el coneixem per una aplicació que se diu Calm. Ara, fa uns anys, va treure aquesta aplicació en el mercat, podeu trobar a qualsevol tenda digital, que és per fer meditació, té històries relaxants, per dormir, ens ajuda a fer tot això. I, evidentment, el que compta sempre és que va deixar l'escola de negocis el primer any, perquè ja ho ha vist ben clar. Si teniu curiositat i voleu visitar la pàgina, ja no podeu comprar píxels, però si voleu visitar la pàgina, podeu anar a www.milliondollarhomepage.com. És la primera pàgina i tothom que fa la crítica diu que ha fet història i per això ha funcionat, perquè després han sortit un parell més, però mai han arribat a vendre més de 40.000 píxels, més o manco. O sigui que la verdadera pàgina del milió de dòlars és la de Alex Tu.
Alex Tu i aquesta The Million Dollar Homepage, d'això se'n diu tenir una bona visió empresarial. Com deia en Pato, pàgina que encara podeu visitar, ni que sigui per curiositat. Una de les primeres persones milionàries gràcies a internet.
Codi Beta. De la salut.
TV3 Ràdio és entreteniment.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Codi Beta. Anna de la Salut.
L'Organització Mundial de la Salut defineix la salut mental com un estat de benestar físic, mental i social complet. Des de la gestió emocional en el dia a dia fins als trastorns mentals, neurològics o del neurodesenvolupament, la salut mental és indispensable per al nostre benestar i tanmateix és una de les grans oblidades. Aquesta mateixa organització estima que a escala mundial aproximadament un 8% dels infants entre 5 i 9 anys i un 14% de la població juvenil entre 10 i 19 anys té qualsevol problema de salut mental. UNICEF calcula que a Europa la prevalença dels problemes de salut mental per a la població d'entre 15 i 19 anys és d'un 16%. I a l'estat espanyol la xifra està per damunt, arribant a afectar el 20% de la població infantojuvenil. Tot plegat es posava molt de manifest durant la pandèmia per Covid-19 i diversos estudis assenyalen que la salut mental de la població s'ha vist empitjorada a causa del confinament, les restriccions o l'aïllament. La part bona de tot això és que començàvem a parlar i a rompre l'estigma sempre associat a la salut mental. La part dolenta, que hi ha qui diu que la propera pandèmia serà precisament la de la salut mental. Com ha canviat la tecnologia la nostra manera d'actuar i comportar-nos? Abusam del consum d'internet i de la tecnologia sense saber quins efectes té això per a la nostra salut mental? Sabem relacionar-los amb les xarxes socials de manera saludable? Quin impacte tenen aquestes noves tecnologies en la salut mental? Ahir, 10 d'octubre, era el Dia Mundial de la Salut Mental, una commemoració promoguda per la Federació Mundial de Salut Mental que té per objectiu equiparar-la a la salut física, sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que en millorin l'atenció. De tot això, avui en parlarem amb Jordi Llebrés.
Doctor en Psicologia per la Universitat de les Illes Balears, la tesi titulada Intervenció assistida per ordinador en infant de primària amb baix rendiment acadèmic. La seva recerca sempre ha estat relacionada amb l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a la modificació de conducta. Ha dissenyat un software per avaluar l'atenció sostinguda d'infants en trastorn per dèficit d'atenció i també ha avaluat l'eficàcia de programes de tractament assistit per ordinador de la por de volar, així com per prevenir els problemes d'ansietat en població adolescent. En els darrers 15 anys ha participat a uns 20 projectes finançats a convocatòries competitives i ha col·laborat en la publicació d'una cinquantena d'articles científics. A més de tot això i la docència, ha participat en diferents projectes com el disseny d'un programa formatiu en jardineria per a la Fundació Medipasment o el projecte Salut Tecnologia per la Salut, guanyador del Premi al Millor Pla d'Empresa del Sector Humanitats a la Concú d'Emprenedors Universitaris de la Fundació Universitat Empresa, el qual ha facilitat la posada en marxa d'un servei d'atenció psicològica a la UIBA. Ha estat secretari i director del Departament de Psicologia i Serató d'Innovació de la UIBA des del 2013 fins al 2021. Actualment dirigeix el Laboratori de Conducta i Tecnologia, presideix el Comitè d'Ètica de la Recerca i té en marxa el projecte Grovinar.
Com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Growing Up, que la nostra locutora encara està una miqueta millorant les seves capacitats i quan li mescles anglès i català a vegades s'embuea, però és Growing Up el nom d'aquesta aplicació. És una de les iniciatives que vinculen, d'una banda, Jordi, el teu treball acadèmic amb aplicacions pràctiques per al benestar emocional. Explica'ns una miqueta d'on sorgeix aquesta idea, en què consisteix, quins objectius persegueix.
Molt bé. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per convidar-me, que a mi m'agrada molt venir aquí a Ivetra Ràdio, i moltes gràcies per convidar-me. Aquest projecte surt de la necessitat que hi ha en temes de recerca en salut mental, que és la recollida de dades. És a dir, psicologia fa feina amb comportament humà, i és més complicat obtenir dades del comportament humà que, per exemple, dades d'una analítica de sang, no? És a dir, que hi ha una sèrie de dades que surt d'una analítica i això es pot guardar i tens dades per després poder fer recerca amb aquestes dades. Perquè la recerca sense dades no es pot fer. Llavors, recollir informació sobre, ben fiable, bona informació, sobre el comportament infantil. Per què infantil? Pues perquè és allà, a banda que comencin els trastorns mentals, no? El gran pic de sortida de trastorns mentals és des dels 14 anys, vale? Per tant, nosaltres vam dir, anem a agafar informació sobre nins entre 6 i 12 i mirar de saber quin és el comportament normal. No me veuen, però faig cometes ensordits, perquè això de normal és mal de definir, però no m'obtenir dades sobre el comportament infantil. De quina manera ho hem de fer? òbviament no serà complicat demanar-li directament en els infants, anem a demanar-li en els pares i les mares. Com? Anem a utilitzar tecnologia, perquè tots els pares i mares tenen un mòbil damunt i volem utilitzar el mòbil per demanar-li en els pares coses sobre com se comporten el seu fill. No només comportament dolent, no se tracta només, sinó comportament en general. I per això varen desenvolupar una aplicació que se diu Growing Up, que, jugant amb com és WhatsApp, no? Growing Up, que és una aplicació allà on els pares i mares que s'apunten en el projecte poden contestar una sèrie de qüestionaris sobre el comportament del seu fill. Nosaltres tenim aquestes dades i podrem fer recerca sobre aquestes dades per mirar de prevenir trastorns mentals, per promoure la salut mental, que ve a ser el mateix, però més, a mi m'agrada més dir promoure la salut mental que prevenir trastorns mentals.
Quin tipus de qüestionaris, quin tipus de preguntes plantejau a les famílies i quantes persones hi han participat fins a dia d'avui?
Ara estem en el darrer curs del projecte, una, com diríem, com una segona fase, fent un segon estudi. Perdoneu. Hem tingut unes 400 famílies, sobretot mares, vale? Però tenim unes 400 famílies que s'han descarregat l'aplicació en algun moment. N'hi ha que contesten tots els qüestionaris, n'hi ha que en contesten menys, però en el final hi ha hagut 400 persones connectades en aquesta aplicació oferint dades. Per ara hem publicat un parell d'articles, unes primeres dades com se diu això? Primeres, provisionals, unes primeres dades provisionals, però encara no tenim els resultats clars. I, per tant, no en diré cap perquè encara són provisionals. No? Els científics feim molt això. Si no estem segurs d'una cosa, procurem no xerrar-ne massa perquè... I quin tipus de preguntes? Pues preguntes sobre comportament infantil. Què passa? Que utilitzem, o miram d'utilitzar sempre que volem, qüestionaris validats, que li deim nosaltres, no? Qüestionaris que s'han passat a moltíssimes persones i se fan... Ho dic perquè hi ha qualque pregunta que sona estranya, de com així me demanen això jo, bueno, t'ho demanem perquè està en el qüestionari, que hem de passar el qüestionari sense, no podem passar només un trosset de qüestionari, no? Però som conductes pues, normals, si plora molt, si fa rabietes, si va bé a escola, si té problemes amb els germans, aquest tipus de coses.
Heu dit provisionals, encara teniu això una miqueta entre mans. Quins terminis esteu valorant?
Ara estem així començant aquesta segona fase, aquest segon estudi, que després, si vols, t'acondo una mica més d'aquest estudi, sí, perquè ja no només incorporem l'aplicació, sinó que els nins durant un rellotge intel·ligent, no és que sigui molt intel·ligent, però són aquestes bandes que recullen dades sobre taxa cardíaca i aquesta cosa... i el projecte acaba el 26, el 2026. El projecte acaba vol dir que el finançament acaba el 26. Sí. Després tindrem les dades i després començarem a explotar aquestes dades, a dir, a fer recerca. De fet, un dels objectius del projecte és compartir aquestes dades completament anonimitzades, està clar, però està clar, també ho puc explicar, però aquestes dades, compartir-les amb la comunitat investigadora. Si idea és que d'aquestes dades puguin sortir estudis d'aquí 10 anys, i que aquestes dades se puguin complementar amb dades d'altres estudis. De fet, també una de les coses que miram de fer ara és acabar d'acabar aquesta aplicació, perquè és una aplicació que s'ha anat construint mentre fèiem el projecte, i vendre-la, no, distribuir-la a altres investigadors. Ara és novembre, anem a un congrés, la presentarem en aquesta aplicació, per si hi ha investigadors que la vulguin utilitzar i anar ficant informació dins una base de dades que després pugui servir per fer recerca. Això no m'he inventat la roda. Això fa molt d'anys que els pediatres ho fan, comparteixen dades sobre el pes i l'alçada de nadons, i després tu, quan dus el nadó a la consulta del pediatre, te diu, ah, doncs està dins la mitjana, no? Això és el que no tenim en psicologia, això és el que no tenim en comportament. Ho tenim amb alçada, amb pes, amb jo què sé, amb mil coses mèdiques, però no ho tenim. Per tant, si idees... anem a fer una aplicació que permeti recollir de forma fiable informació, no emmagatzemar-la de forma completament anonimitzada, que no se pugui saber de qui és la informació, i aquestes dades ens serviran per fer recerca i promoure la salut mental.
Clar, és de forma anònima i és una qüestió important, no? La privacitat, m'imagino que si algú ens està escoltant i volgués formar part d'aquest projecte, emplenar aquest formulari, ser una de les famílies participants, quan fas feina amb tecnologies digitals com aquestes, per, en aquest cas per la salut mental, com garantiu aquesta privacitat i aquesta seguretat de les dades personals?
Perdona, no he dit anònima, he dit anonimitzada.
Anonimitzada.
Dit perquè jo tenc molt d'aquesta... Sí. Perquè també estic en el comitè d'ètica de la universitat, sí. I estan, som molt primmirats amb aquestes coses. No? Per tant, quan un pare s'apunta, un pare o una mare s'apunta en el nostre projecte, li demanam totes les dades, li demanam la data de naixement del fill, li demanam el nom, li demanam... El barcament també mos pot dir en Pepet i ja està, no? Però... li demanar una sèrie de dades. És a dir, no és un estudi anònim que nosaltres no puguem saber de cap manera de qui són. El que dèiem és que una vegada tenim aquestes dades i els volem compartir, abans de compartir-les, els anonimitzem. És a dir, mos preocupam de llevar tota aquella informació que permeti de forma directa o indirecta arribar a saber en a qui pertanyia aquesta informació. Per fer aquestes coses, hi ha tota una sèrie de protocols, hi ha una sèrie de coses i tal, i els participants de l'estudi el que fan és acceptar el que se diu un consentiment informat, que se'l poden llegir, que hi ha tots els procediments, no?, de com funcionarà i tal, i a partir que fica aquestes dades per, dins l'aplicació, ja han programat l'aplicació perquè sigui complicadíssim arribar a trobar... O sigui, en el moment en què se fiquen dins l'aplicació i abans de començar a contestar aquest qüestionari, se li assigna un codi i a partir d'aquell moment les dades que mos dona pertanyen a aquest codi. És mal d'explicar això per la ràdio. Llavors, hi ha un lloc, hi ha una base de dades que hi ha les dades personals i aquest codi, i hi ha un altre lloc que és codi i les dades de salut. De manera que les dades personals i les dades de salut només se connecten a través d'aquest codi. I això és el que tenim protegit a matar, no? Perquè si mos agafen les dades de salut, però només hi ha el codi, no saben de qui són, si mos agafen les dades personals, només hi ha el codi i no saben quines dades de salut corresponen, vale? I el que està ben guardat i ben protegit és això. He de dir també que tots els projectes finançats en fons públics, això és molt important, és a dir, fer aquesta aplicació i qualsevol altra aplicació que corri per internet costa dobbers. No sé si la gent ho sap en això, però jo ho dic, això costa molt de dobbers. El que està finançat en fons públic no han d'anar a cercar dobbers per enlloc més. Hi ha unes convocatòries públiques que posen un dobbers i l'aplicació està feta i tal. Nosaltres no hem de vendre cap dada, no hem de fer cap propaganda, ni res. Les aplicacions que no estan finançades en fons públics, en fons clars, diguem, les aplicacions que ningú paga i tal, aquestes han de viure de qualque cosa, també t'ho emporà còmetes. Llavors, què fan? El més vol de fer que te venguin les dades, el més vol de fer que te metin publicitat. Clar, nosaltres no jugam en aquesta lliga, nosaltres jugam a la lliga de no m'ha d'aconseguir dos bens públics, no m'ha de fer recerca amb aquestes dades, per tant, no m'ho interessa en absolut ni vendre cap dada, ni compartir cap dada personal, ni fer cap publicitat, ni absolutament. Jo crec que la millor manera de dir aquesta aplicació és bona, no?, és mirar el que hi ha darrere. Si darrere hi ha una convocatòria pública tal i qual, doncs hi ha molt pocs números que t'acabi anant malament la cosa. Si darrere hi ha una big tech d'aquesta, doncs té molt de números que t'acabi fent negoci en les teves dades. Això està...
Per tant, tothom tranquil, si ens escolten. Si volen participar, encara hi són a temps, Jordi, sí. Si algú ens escolta i li fes ganes formar part d'això, com sí, sí. Ho ha de fer?
Anar a la web, growingup.cat/participa. Si mos cerquen una miqueta, som bons de trobar per internet. També tenim un perfil Instagram, que és growingup, i participar en el final només és emplenar un formulari i nosaltres ens posem en contacte amb ell, perquè ara en aquesta segona fase de l'estudi, a més de contestar en qüestionaris, la part, diguem, més difícil, és més difícil participar en aquesta segona part de l'estudi. Agrairem, per tant, molt més en els pares i mares que participin. Perquè han de passar per la universitat, nosaltres els hi deixem un rellotget d'aquests que te deia per agafar la taxa cardíaca, i si em fan tu ha de dur durant una setmana. Llavors, nosaltres, quan ens tornen el rellotge, tenim les dades dins el rellotge i podem comparar en els qüestionaris que ens donen. Vale? Per tant, participar consisteix en venir un dia en el campus, li donen el rellotge, una petita formació de com va aquest rellotge i el que han de tal, i després contestar en qüestionaris. I llavors, cap d'una setmana, tornen-lo, que si som de, hem arribat a anar cercant altres rellotges, a Manacor, si fa falta. Vull dir que faciliten molt les coses. I això és participar a l'estudi. És molt fàcil accedir-hi i, com que... o sigui, entenem que això de participar a estudis pues, tampoc és una cosa que ens faci ganes així de base a tothom, donem una sèrie de contrapartides als participants, no? I tenim una web, grovinat.cat, allà on hi ha informació basada en evidència específica per famílies de nins de 6 a 12 anys, nins de 6 a 12. Aquesta informació basada en evidència vol dir... si tu cerques informació sobre qualque cosa i la cerques a internet en general, has de tenir algun coneixement previ per saber si això està comprovat o no està comprovat. A la nostra web tot està comprovadíssim, amb evidència científica, perquè l'equip d'investigadors que hi fa feina darrere està allà. I també a través de l'aplicació tenim un consultori. Si deies que qualsevol pare i mare mos pugui fer una pregunta sobre el seu fill, i nosaltres contestar amb un temps prudencial, però contestar també des del punt de vista científic, no? Òbviament no substituïm cap psicòleg, no substituïm cap orientador escolar, només feim consells, però això sí, basats en evidència.
Per tant, el 2026, a partir d'aquí, tindrem la manera d'emparar aquestes dades, posar-les al servei de la investigació, de la recerca. Qualsevol família interessada en participar, ja ho sap, perfil d'Instagram, pàgina web, s'hi pot posar en contacte. I més enllà d'aquesta Growing Up, també ho mencionàvem a l'inici, ets el director d'aquest Bat Lab, d'aquest director de tecnologia conducta que mescla aquestes dues parts. Quines línies de recerca o projectes creus que tenen més potencial transformador en aquesta era digital que vivim?
Sí, els laboratoris de conducta i tecnologia, i a mi sempre m'agrada dir que amb aquest ordre, és a dir, a mi el que m'agrada és la conducta primer i llavors la tecnologia després. Per tant, m'interessa com, o mos interessa, els que estem, que som de 30 investigadors, de 7 departaments diferents i tal, mos interessa com la tecnologia pot ajudar o no ajudar, perjudicar, no? Ajudar o perjudicar a la conducta humana, el comportament humà. Projectes n'hi ha infinits, i ara, òbviament, el que està molt de moda són tots els projectes que tenen que veure amb intel·ligència artificial. No? Ara tot se mira de... Més que intel·ligència artificial, aquesta intel·ligència artificial que ara mos ha caigut damunt, que és la generativa, no? Que és la més espectacular, no? Que, bueno, més espectacular. La que més mos toca la vida
més
quotidiana.
Més impacte ha tingut en el nostre dia a dia, sí.
Projectes n'hi ha moltíssims, jo què sé, ara per exemple nosaltres n'hem demanat un, quan dic demanat és demanar finançament, sí. No? Per fer un projecte que intentarem que la intel·ligència artificial generativa pugui ajudar en els psicòlegs durant una sessió terapèutica, vale? I ara un problema que tenim, que és un problema seriós, és que hi ha infants, i no tant infants, que en lloc d'anar al psicòleg van a ChatGPT, no? I els hi demanen coses, els hi demanen coses, no, els hi demanen per sa vida, sí. Segueixen els consells de ChatGPT com si fos son pare o sa mare. Això és un problema, no? Bueno, és un problema, però què hem de fer? Hem de deixar d'utilitzar ChatGPT? Jo crec que s'ha d'utilitzar bé, i una manera d'utilitzar-lo bé podria ser com a guia durant una sessió terapèutica que ChatGPT pogués ajudar en ChatGPT, qualsevol dia, ja m'entreu, pogués ajudar en el psicòleg, vale? Perquè aquella sessió fos més eficient. Vale? Ara ho direm així, perquè si no m'hauria d'extendre molt. Per tant, trobar les utilitats. No? Jo crec que en el Bat Lab el que ens agrada molt és trobar les utilitats adequades a la tecnologia que... com que mos cau damunt i encara no tenim ni idea, perquè fa molt poquet, fa 2 anys no existia cap ChatGPT ni res, encara no sabem com utilitzar. No? I mos miram de preocupar d'això, de mirar de trobar la utilitat bona, perquè les dolentes ja la gent ets a trobar ràpidament sense que ningú mos ajudi, els mals usos ja ets a trobar tots sols, però els bons usos de la tecnologia. En això crec que mos dedicam, diguem, en es BatLab.
Ben necessari poder integrar, perquè això ho tenim evidentment aquí. És molt mal de fer posar una barrera, prohibir i ser totalment aliè en aquesta realitat. Diries que sabem que és mal de fer, que tens vessant científica i que evidentment no faràs previsions sense tenir dades, però què ens depararà el futur, creus, amb aquests canvis que hi ha hagut tan sobtats d'aquí a 5 o 10 anys, aquesta relació entre conducta i tecnologia, cap a on preveus que pugui caminar?
Bueno, com t'he dit abans, no m'agrada llegir bolles de vidre. Però bueno, jo crec que mos hem d'adaptar. Si una cosa fa ser humà és adaptar-se a les coses. És vera que el mal de fer serà complicat adaptar-nos en aquest tsunami que han estat s'irrupció de les noves tecnologies, i ara que ja no són noves tecnologies, a la intel·ligència artificial. Serà mal de fer, però jo crec que els éssers humans, vull dir, m'agradaria donar un missatge positiu. Jo crec que m'ho ne sortirem. El que passa que m'ho ne sortirem, jo crec que hi hem de posar tots de la nostra part. És normal que els primers anys no sapiguem cap a on tirar i mirem de només pensar en com prohibir-ho i tal, però jo crec que m'ho ne sortirem i n'aprendrem. És que n'hem d'aprendre, n'hem d'aprendre. I si n'aprenem, que jo suposo que sí, llavors jo crec que realment hi haurà un canvi important, hi haurà una revolució, perquè el potencial que tenen aquestes eines són molt gros, vale? Però és molt important aprendre-ne. Això significa formar-se, això significa no rebutjar-ho i intentar viure sense, perquè és impossible en el nostre món, és impossible. Per tant, formació.
Amb aquest missatge ens quedam. Formació. Jordi Llebrés, doctor en psicologia, director del BatLab, el Laboratori de la Conducta i Tecnologia de la Universitat de les Illes Balears, i impulsor d'aquesta APP, d'aquest projecte d'investigació GROWIN App. Això és G-R-O, GWIN, de guanyar, W-I-N-A-P-P, que no és el mateix que abans hem parlat, sí, de que el nom podia dur certa confusió. Moltíssimes gràcies per passar avui per Codi Beta.
Moltes gràcies, tu.
Que vagi moltíssima molt bé.
Gràcies.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és diversitat.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Xarxa experta.
Les dades sobre salut mental infantil i juvenil són escasses i sovint inespecífiques, ja que en moltes ocasions s'extrapolen resultats d'investigacions fetes en la població adulta. Així tot, els resultats dels estudis disponibles coincideixen en el fet que la prevalença dels trastorns mentals és aproximadament d'entre un 10 i un 20% entre aquesta població. I més dades, mencionàvem ja abans l'Organització Mundial de la Salut. Informa que la meitat dels trastorns mentals apareixen per primera vegada abans dels 14 anys i un 75% comencen abans dels 18. Així mateix, els estudis indiquen que entre el 50 i el 60% de població adulta amb un trastorn mental havia rebut un diagnòstic de salut mental abans dels 15 anys. En tot plegat, evidentment, hi tenen a veure els factors individuals, com les característiques psicològiques, les habilitats emocionals, l'estil de vida o també la predisposició genètica de la persona. Així mateix, hi ha un entorn que influeix: la família, els amics, la situació laboral, el gènere, el nivell sociocultural, el lloc de residència, la cultura o les polítiques públiques de treball i salut. I en els darrers anys, a tot això s'hi ha sumat l'ús de les xarxes socials, l'internet i les tecnologies. Diversos estudis apunten que les persones joves fan un ús elevat de les tecnologies i les xarxes socials i se senten més aïllades que aquelles que els utilitzen menys. A més, la majoria de les persones usuàries de les xarxes socials no són conscients que l'ús abusiu pot provocar problemes de salut mental. Els estudis més optimistes apunten que utilitzem el mòbil una mitjana de 3 hores diàries. D'altres apunten que aquesta xifra podria arribar a les 6 o les 10 hores. I l'ús abusiu d'aquestes tecnologies es relaciona amb trastorns del son, ansietat, depressió i problemes d'autoestima, sobretot entre els més joves, entre moltes altres qüestions. L'Institut Balear per a la Salut Mental de la Infància i l'Adolescència, l'IPSMIA, és l'organisme responsable de l'avaluació, el diagnòstic i el tractament de tots els infants i joves de les Illes Balears que tenen un trastorn mental greu, i avui la nostra experta és Marta Betmar Noguerol. Ella és psiquiatra especialista en infància i adolescència a l'IPSMIA i recentment ha estat doctora per la Universitat de les Illes Balears amb una tesi que relaciona precisament pantalles, son i salut mental. Benvinguda a Codi Beta.
Gràcies, Anna. Muchas gracias por dar visibilidad a nuestra profesión y este problema que tenemos.
Just faltaria, des de l'IPSMIA, i ara amb aquesta tesi que teniu també, que tens també recent publicada, com descriuries aquesta situació actual de la salut mental entre infants i joves aquí a casa nostra?
Pues la salud mental ha cobrado un papel prioritario ahora por distintas razones. Por un lado, es verdad que ha aumentado la prevalencia de algunos trastornos. Ahora hay mucho más que antes. Antes había trastornos que no veíamos y ahora se han normalizado. Pero por otro lado, también ha aumentado la concienciación y la detección precoz, porque se le da más importancia y más visibilidad. Y la gente tiende a pedir ayuda y a querer más recursos. Por tanto, las tres cosas juntas han hecho que haya aumentado el número de derivaciones a las unidades de salud mental, en especial a la salud mental infanto-juvenil.
Podríem fer una relació directa entre l'ús de noves tecnologies i aquest augment o aquesta prevalença, aquesta estabilització de certs trastorns que mencionaves?
Hay una relación directa que ya se conoce. Evidentemente hay otros factores mediadores, como bien decías, de la familia y otras circunstancias, pero los efectos de las pantallas en la salud mental están claramente demostrados por distintos estudios y, por ejemplo, en el nuestro, que está hecho aquí en Baleares. Entonces, hay que tener en cuenta que las pantallas influyen diferente si actúan en un adulto. Todos podemos hablar de cómo nos afectan terminados, pero también si influyen en la época más temprana, o sea, de 0 a 5 años tienen un efecto determinado, luego de 6 a los 12 tiene otro efecto también específico, y la adolescencia también. Entonces, con el confinamiento lo que pasó es que bajó la edad de uso, o sea, se normalizó la edad de uso en menores. Los adolescentes y los mayores ya lo usaban mucho, pero en esas edades más tempranas se normalizó para el uso estudiando y de comunicación y socialización, y eso tuvo un efecto muy claro en la salud mental, muy directo.
Digues, perdona.
No, que lo vimos muy directamente nosotros en Islas Baleares, pero se vio en todo el país y en todo el mundo, porque hubo un aumento muy importante, por ejemplo, en las urgencias de psiquiatría y los números de ingresos en salud mental infanto-juvenil. Antes nunca había habido problemas de camas y llegó un momento que estuvo totalmente desbordada la situación del número de personas que necesitaban un ingreso en psiquiatría, y el problema es que era cada vez más jóvenes, y digo jóvenes en infantos juveniles, que a lo mejor 10, 11, 12 años, uh-huh. y casos cada vez más graves, y la mayoría estaban mediados por el uso de pantallas.
¿Com afecten aquestes pantalles als nostres cervells, Marta?
Pues afectan diferente en función, como te decía, de la edad. Por ejemplo, entre 0 y 5 años, dar un móvil a un bebé o un niño en pleno desarrollo puede afectar a las estrategias de comunicación. Por ejemplo, un bebé está hecho para interaccionar con, para ver cómo hablan los adultos, para mirar los gestos, para estar atento. Si le das un móvil a un bebé, deja de prestar atención a eso, solo presta atención al móvil. También deja de hacer juego manipulativo, que es muy importante en el desarrollo del cerebro, todo lo que es jugar con juego manipulativo, en vez de una pantalla que la tocas. Y deja de aprender la atención, porque los móviles tienen una capacidad para concentrar la atención, pero en estímulos muy luminosos, muy rápidos. Y entonces, si a un bebé entre 0 y 5 años le das el móvil, va a todos esos ítems del desarrollo, incluido el lenguaje también, que es muy importante, van a tener problemas y va a hacer que tengan más probabilidades de tener sintomatología luego de falta de atención, problemas de socialización, problemas de lenguaje, problemas para estudiar, para mantener la atención. Entonces, en esas edades es muy importante que no estén usando pantallas. Uh-huh. Pero luego, entre los 6 y los 12, por ejemplo, es cuando los niños y niñas adquieren la percepción de la imagen corporal, de su autoestima, de cómo se ven ellos respecto a los demás. Entonces, esto se adquiere por cosas que tienen que ver con cómo se ven en la familia, etc. Además, factores, no digo que sea solo eso, pero hay otros dos factores muy mediados por las pantallas, que son la internalización del ideal de belleza, que es qué ideal de belleza vemos, cuál uh-huh. es nuestro ideal, que en las pantallas está totalmente trastocado y es irreal y es inalcanzable, por todos los filtros y por todas las cosas que todos conocen, y por la comparación social. No es lo mismo compararte con la gente de tu clase que compararte con lo que puedes estar viendo en redes. Entonces, esa comparación social negativa, esa internalización de un ideal de belleza que no es, o sea, lleva a la insatisfacción con tu propio cuerpo y con la autoestima, y lleva a grandes problemas de ansiedad, depresión y de trastornos de conducta alimentaria, que lo vimos claramente como en todo el mundo, cómo disminuyó la edad de problemas de salud mental en la anorexia y en el resto de conducta alimentaria, y en ansiedad y depresión. O sea, fue un efecto muy 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 relacionado. Uh-huh. Y además, más de la ansiedad, depresión y de autoestima, cuanto más tiempo están en redes sociales, más probabilidad hay de ciberacoso y de problemas relacionados con el ataque a autoestima. O sea, está también demostrado en muchos artículos, y eso tiene un efecto bastante severo en la salud mental. O sea, es más potente incluso que el acoso en el colegio. Y también hay un fenómeno de contagio. Hay una verdadera epidemia de las autolesiones, porque el verlo en redes, en alardearlo de ello, mandar fotos, hace que alguien que nunca lo hubiera pensado lo haga. Y eso era algo que no se veía hace años, las autolesiones en niños y adolescentes, y ahora casi que se ha normalizado y es como frecuentísimo. Uh-huh. Y así también, pues, del suicidio.
El tema de les autolesions, aquest contagi, fins i tot el suïcidi, i parlaves també d'aquests trastorns de conducta alimentària. Totes aquestes afectacions, tots aquests diagnòstics que feis, afecten igual? No sé si hi ha dades en aquest sentit, a nins que a nines?
Bueno, hay una diferencia por género. O sea, las niñas tienden a usar más redes sociales y más a compartir contenido visual. Por ejemplo, el medio que, la forma en la que usan WhatsApp, por ejemplo, es más, las niñas tienden a usarlo más como Instagram o TikTok, o sea, poniéndose vídeos de ellas mismas y compartiendo su imagen. Entonces, las niñas tienen mayor sensibilidad porque usan mucho más las redes y usan mucho más, miran más contenido relacionado con belleza, con bailes o con dieta. Entonces, en teoría, las afectan más, sobre todo a niñas y redes sociales, por el consumo, por el contenido de lo que consumen. Los niños tienden a usar más videojuegos, entonces tienen otros riesgos distintos, que no son tanto a lo mejor de trastorno de conducta alimentaria, pero, por ejemplo, hay determinados videojuegos que que tienen en alerta por el Roblox, porque en los chats empiezan a hacer contagio de autolesiones y de otros fenómenos, porque cuando estás jugando videojuegos bajan el nivel de alerta, y entonces si dejas que el niño esté jugando con chat abiertos a otras personas, pues hay determinados riesgos porque está muy vulnerable. Entonces los niños tienen otros problemas distintos, pero uh-huh. también tienen más problemas pues de tiempo. Por ejemplo, niños con TDAH, que tienen más probabilidad de cuanto más tiempo, tienen más probabilidad de ser ellos ciberacosadores, por ejemplo, y las niñas más probabilidad de ser ciberacosadas. O sea, hay diferencias por género sutiles que están descritas.
Mm-hmm. Hi ha també una exposició molt elevada a missatges i continguts que no haurien de ser propis segurament en certes edats. Com ho deies al principi, el confinament va fer que els lots de cada vegada més joves començassin a utilitzar mitjans, pantalles que no els hi tocarien per la seva edat, o almenys com aquesta intensitat. Un dels continguts és la visualització de pornografia. Com fet això, les conductes i cervells dels nostres infants?
Claro, afecta porque el contenido de lo que ven es muy relevante. O sea, es relevante el tiempo que pasan y el contenido de lo que ven. Y el contenido tiene que estar ajustado a su edad. Y si se fijan, el contenido normalmente hay una tendencia a la sexualización de la infancia y hace que haya mucho contenido sexualizado. O sea, y detrás hay un mercado de marketing que intenta como vender cosas o vender skincare, que están todas las niñas con el cuidado uh-huh. de la cara, o con la ropa, o determinadas plataformas para comprar más. Pero luego hay un contenido en determinadas series también, como de la infancia y adolescencia, muy sexualizada, con comportamientos más de adultos, y luego además está la normalización de conductas pornográficas, que hay alertas en chat de los colegios que han compartido conductas violentas y pornográficas, y lo llamativo es que en ese chat no tienen percepción, o cuanto más pequeños no tienen percepción de que eso puede ser ilegal o inmoral. Está tan normalizado, si no hay una educación detrás de padres y educadores, que lo convierten en normal. Entonces, eso luego a la hora de tener relaciones románticas, sexuales con sus iguales o mayores, también lo tienen normalizado. Y yo creo que es un grave riesgo. Estamos poniendo en riesgo a esta población.
Intentar no posar en risc en aquesta població, però de cada vegada és més complicat per les famílies, per els centres educatius, controlar aquesta tecnologia que avança molt i molt ràpid. I també hi ha una altra qüestió que no hem comentat encara. Hem parlat d'ansietat, de depressió, de problemes d'autoestima, d'autolesions, fins i tot suïcidi, trastorns alimentaris, però també hem llegit que en un moment d'hiperconnexió com el que vivim, Marta, més del 40% dels adolescents diuen sentir-se tots sols, tot i que tenim tot a mà en aquesta pantalla i sovint en feim abús. Per què diria que de cada pic hi ha més joves que socialitzen de forma virtual, però alhora se senten, tenen problemes de solitud?
Perquè estamos en un momento de hiperconnexió desconnectada. O sea, estás hiperconectado a múltiples cosas, pero en el fondo estás desconectado. O sea, desconectas del que tienes al lado, desconectas de la familia si estás en casa, pero tú estás en tu cuarto viendo el móvil o la tele, o tus padres están con el móvil al mismo tiempo. Estás cerca, pero estás desconectado de los que tienes más cerca. Entonces, en el fondo, o sea, un consumo, o sea, está el efecto Gordilov, que es un consumo, o sea, está totalmente desconectado para un adolescente es nefasto, pero está demasiado conectado es peor todavía, y esto nosotros lo veíamos mucho en la urgencia. Entonces, en la adolescencia tienes que darle un contacto con los compañeros y con la familia, pero el contacto más sano y el contacto que genera más relaciones positivas, y eso hay algún estudio sobre esto, es el contacto físico, mirándote a los ojos, compartiendo, riéndote. Ese es el contacto que genera felicidad, digamos. Entonces, si tú limitas, si tú porque las redes son importantes por lo que hacen, pero por lo que dejas de hacer. Entonces, si tú dejas de de relacionarte directamente con tu familia, con tus amigos, por estar online, entonces pierdes el efecto positivo de las relaciones en directo. Y eso genera una gran sensación de soledad, que es lo que veíamos en los niños hiperconectados. Y la soledad es un factor muy relevante para la depresión. Por eso tenemos que tener cuidado con los adolescentes, pero también con los adultos, ¿sale? De los, como padres, como amigos, pues de estar cuidar más la relación en directo que la conexión al móvil. Pero es complicado porque el móvil te atrapa, como están diseñados para captar tu atención, pues hay que luchar contra eso.
Sovint es parla de la importància de detectar aquests, aquests problemes de salut mental a temps. Quines senyals d'alerta haurien de tenir presents famílies, professorat, amics, per poder posar una mica d'atenció i fer prevenció en aquestes qüestions?
En general, dice eso relativo a las pantallas.
En general, clar, evidentment, cada trastorn i cada problemàtica és un món, però en relació a totes aquestes qüestions que poden anar sortint, quins consells podem donar a grans trets?
Pues, lo primero, porque no lo he nombrado hasta ahora y es un tema para mí muy relevante y que es el tema del sueño, que las pantallas influyen en el sueño, pero independientemente el sueño es una cosa que hay que cuidar siempre para prevenir patologías y si se tiene patología para que no se pongan peor. Eso hay que cuidarlo siempre y es las pantallas lo han y otras actividades lo están haciendo que pierda haya menos calidad y menos tiempo. Pero respecto a lo que preguntas más directamente, depende de la edad. En edades iniciales hay que vigilar sobre todo el lenguaje, cuando son más pequeños, la comunicación con iguales, cómo se las relacionan con amigos y familias, y ver si detectas problemas, pues consultar. Problemas de aprendizaje, de atención en los centros escolares. Y para problemas de alimentación, cuidar mucho la alimentación en casa, la relación con la familia, cuando se come y cómo se habla del cuerpo, de la imagen corporal. Y detectar si hay síntomas que vean que alguien, que el niño o la niña está preocupada por su cuerpo, que come, que deja de comer en familia, que se esconde para comer o que pudiera haber conductas de vómito, vigilarlo y vigilar cuánto le preocupa. Y si vemos a alguien más triste, con más ansiedad, sobre todo que hay un espacio común para hablar de estos temas y en esa rapidez, en el mundo tan inmediato y tan rápido que tenemos, parar y pasar tiempo en familia comentando, hablando de cómo estamos y de cómo se llevan los niños en el colegio, en el instituto, de qué han hecho, si los invitan a los cumples, si no. Tener un diálogo frecuente para ver cosas que nos puedan preocupar o que veamos que no está feliç o no maneja bien determinada situació.
Marta Betmar Noguerol, psiquiatra especialista en infància i adolescència a l'Institut Balear per a la Salut Mental de la Infància i l'Adolescència de Son Espases i també que recentment, ho dèiem, ha defensat aquesta tesi que relaciona l'ús de pantalles, el son i la salut mental. Moltíssimes gràcies per passar per Codi Beta.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
El retrovisor.
I en el retrovisor d'avui anem fins a l'any 1969 perquè tal dia com avui d'aquell any naixia Maryam Chadid. Ella és astrònoma, astrofísica i exploradora nascuda a Casablanca i reconeguda per les seves contribucions pioneres a l'astronomia en condicions extremes. Chadid va ser la primera dona astrònoma a liderar una expedició al cor de l'Antàrtida. Aquesta tasca va suposar la instal·lació d'un dels observatoris més avançats del món en un dels llocs més inaccessibles del planeta. A més, Chadid és professora universitària i la seva trajectòria inspira moltes persones, especialment dones i nines, a seguir carreres científiques i és considerada una figura destacada en la ciència i la cultura àrab contemporània. Fins aquí el segon programa de Codi Beta. Rafa Andrés ha estat el control tècnic. Jo som Nanna de la Salut. Tornem la setmana que ve.